Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lleure en aquest matí de diumenge, dia 28 de maig del 2023. Ja tenim llum de dia des de fa hora i tres quarts, ha sortit el sol per Cadaqués i encara seguirà brillant fins la posta, passat un quart de 10 de la nit per al Canal, l'altra punta del país. Avui dia que el temps no pot ser excusa de l'abstenció electoral perquè de pluja, en principi, més aviat poca. De seguida ens ho detalla el Martí Oliveres. Perquè és veritat que cada cop que hi ha eleccions hi ha mirada cap al cel, encara que sigui per buscar indicis sobre la participació o sobre els resultats, no sempre amb una correlació exacta amb la realitat, però efectivament, avui és dia d'eleccions i això també vol dir que és dia de ràdio. D'aquí a 59 minuts, exactament, obren els col·legis electorals, 5 milions i mig de catalans cridats a exercir el seu dret a vot per escollir els més de 9.000 regidors de tot el país que acabaran conformant els governs de més de 900 ciutats, viles i pobles de Catalunya. De seguida farem peu al carrer, de seguida mirarem de calibrar com arrenca el dia, que a priori no fa pensar pas en una jornada de participació històrica, de ganes extraordinàries de votar, sinó més aviat d'una certa contenció, cosa que afectarà, evidentment, els resultats. De quina manera? Ja ho veurem. De fet, ens plantem el diumenge de les eleccions amb interrogants immensos sobre el futur polític d'algunes de les ciutats més importants del país. No sabem què passarà a Girona, ni a Tarragona, ni a Lleida. Tot va molt just, però és Barcelona, la capital del país, qui viu una cursa més enfervorida. Mai havíem arribat a les portes dels col·legis, amb urnes a punt, paperetes a taula, amb una incertesa semblant. Fins a tres candidats diferents disputant-se urna a urna, vot a vot, la victòria. No cal dir que Barcelona, pel projecte polític de tots els partits catalans, és capital. Ho és pel PSC, que dominant bona part de l'àrea metropolitana vol escalar Sant Jaume com a graó també per arribar a la Generalitat, i també ho és pel PSOE, que confia en Barcelona i, per extensió, Catalunya com un graner de vots que li permetin mantenir d'aquí uns mesos el govern d'Espanya. Ho és per Esquerra Republicana, que viu un període de dubtes amb la solitud de la presidència de la Generalitat després d'haver encadenat els seus millors resultats electorals de forma consecutiva. Ho és per Junts, que sap que després de sortir de la Generalitat necessita una plaça forta per tocar poder, i encara més desesperadament ho és pels comuns, perquè bona part del seu capital polític i de projecte, no només a Catalunya, sinó al conjunt de l'Estat, resideix avui a la ciutat de Barcelona. Però la batalla és barri a barri, poble a poble, i el més important de tot és que no es decidirà res definitiu, sembla, ni tan sols aquesta mateixa nit. Els resultats, com es va veure fa 4 anys, definiran qui guanya, però no tenen per què definir qui mana. Són eleccions vitals a Catalunya, també ho són en òptica més àmplia al País Valencià i a les Balears, que després de dues legislatures en què s'havia trencat el domini imperant del PP, podria haver-hi retorn popular en els grans despatxos de Gènova i de Ferraz. Aquestes eleccions, efectivament, tenen a veure amb un duel anticipat, el de Pedro Sánchez i el de Núñez Feijóo. Això sent molt optimistes pel líder gallec, perquè en realitat també juga avui una partida interna amb Isabel Díaz Ayuso, que ha fet la campanya al seu aire, protegida per molts flancs influents, i que depèn de com vagi la nit pot ser un altre mal de cap, una altra amenaça cap al líder gallec. Avui és dia d'eleccions, això també vol dir dia de ràdio, de seguida cap al carrer a les 9 en punt, seguint l'obertura dels col·legis, al migdia amb les primeres dades de participació, i al vespre macroprograma comandat per Jordi Basté, Anna Ballonesta, Xavi Puig, amb una cinquantena de professionals desplaçats pel territori allà on hi hagi notícia. Perquè no només són eleccions, aquest ens pensant que és la Lliga de Futbol Professional no va tenir millor idea que en una jornada electoral fixada ja fa 4 anys ubicar-hi a la mateixa hora la jornada unificada penúltima de la Lliga, habitualment més important fins i tot que l'última, perquè hi ha bastantes més coses en joc. Per tant, futbol, política, fins i tot cultura, perquè a la mateixa hora hi ha el darrer concert de Coldplay. Viva la vida, viva la ràdio, dia de globus, alguns inflats, d'altres punxats, dia de polseres de colors, dia d'emocions, dia d'auriculars. El totum revolutum ja és aquí, i efectivament ens encanta. Dia de ràdio, dia de RAC1. Vinga, va, que passen 5 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora, a les 8 i 5 minuts, la Clara Molins és a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs pendents que obrin els col·legis electorals d'aquí a menys d'una hora. 5 milions i mig de catalans estan cridats a votar a les eleccions municipals, les més obertes dels últims anys. A Barcelona s'arriba als comicis amb un triple empat entre Colau, Collboni i Trias, però també hi ha incertesa a Tarragona, Lleida i Girona, amb un escenari molt ajustat.
Mentrestant, avui també hi ha eleccions a Turquia, en aquest cas la segona volta de les presidencials. Si no hi ha sorpreses, l'actual president Recep Tayyip Erdogan revalidaria el seu mandat. Fa dos diumenges es va imposar per 5 punts al cap de l'oposició, Kemal Kılıçdaroğlu.
I als Estats Units, Joe Biden i els republicans han arribat a un principi d'acord per evitar la suspensió de pagaments del govern i evitar una catàstrofe econòmica. El pacte preveu augmentar el sostre de deute durant 2 anys i haurà de passar per la Cambra de Representants la setmana que ve.
I Coldplay farà aquesta nit l'últim dels seus 4 concerts a Barcelona. Ahir el fort volum de la música que va fer que desenes de persones s'apleguessin a l'extrem exterior de l'Estadi Olímpic. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra han rebut 250 reclamacions per la venda d'entrades falses. Hi ha fins a 4 detinguts.
I Justine Triet es converteix en la tercera dona que guanya la Palma d'Or del Festival de Cannes. Ahir la directora francesa va rebre el premi pel drama judicial Anatomia d'una caïda. La pel·lícula vietnamita Inside the Yellow Cocoon Shell, en participació catalana, va guanyar la Càmera d'Or.
Esports, partit vital per l'Espanyol aquesta tarda a Mestalla, duel directe per la permanència contra el València a les 7. El Girona apurarà Montilivi contra el Betis, les opcions d'anar a Europa, i el Barça rebrà el Mallorca en una tarda de comiats de Sergio Busquets, de Jordi Alba i també del Camp Nou abans de la remodelació. El Granollers jugarà contra el Fuchsia Berlín a les 6 de Flensburg, la final de la Lliga Europea d'handbol, i el Joventut ha començat amb victòria fora de casa al playoff de quarts de final de la Lliga CB de bàsquet, 91-99, a Vitòria contra el Baskonia.
I pel que fa al temps, diumenge d'eleccions assolellat en general, però amb aquest cel tèrbol per la presència de pols sahariana i tarda amb tronades, tempestes més extenses i intenses al nord del país, principalment Pirineu, Prepirineu, però també al nord de la Catalunya central. L'ambient fresc ara de bon matí i més càlid a l'hora de dinar.
Ara són les 8 i 7 minuts. I d'aquí a 53 minuts arrenquen les eleccions municipals més ajustades que recorden. Milions i mig de catalans avui poden anar a votar, poden escollir quins regidors formaran part dels 947 ajuntaments del país en unes eleccions que tenen moltíssims punts d'interès i molts interrogants. Començant per la capital, Barcelona, la cursa per arribar a l'alcaldia està més oberta que mai. Mai s'havia arribat al dia de les eleccions amb un triple empat a 3 com el d'aquest any entre l'alcaldessa actual Ada Colau dels Comuns, el socialista Jaume Collboni i l'exalcalde, en aquell cas de Convergència en el seu dia, ara de Junts, Xavier Trias. Tots tres amb opcions d'aconseguir, segons totes les enquestes, l'alcaldia que es podria decidir per un grapat de vots. I encara que Barcelona és el trofeu que tots volen, com avui identifica la portada de La Vanguardia, també són molt cobejades i estan molt igualades les alcaldies de Tarragona, Lleida i Girona. La resolució de la pugna allà també és ben viva. A més dels ajuntaments, avui també s'escolleix de rebot la composició dels consells comarcals i de les diputacions. Per tant, des d'un punt de vista polític i econòmic importantíssim, i a l'Aran es vota també la renovació del Consell General, a la qual s'hi presenten 4 partits: Unitat d'Aran, associat al PSC, Convergència Democràtica Aranesa, tradicionalment a l'òrbita de l'Espai Convergent, Aran a Massa i Esquerra. Tot i la incertesa i l'interès, les enquestes auguren una davallada de la participació. El 2019 va ser molt important, 65% a tot Catalunya. De fet, un indicador d'això és la caiguda del vot per correu que explicàvem ahir. Ha baixat un 22% respecte a fa 4 anys. Val a dir que llavors les municipals van coincidir i en un moment, des del punt de vista polític, més mogut, amb les europees, i es van fer en aquest context de tensió política bastant més intens, perquè hi havia els presos de l'1 d'octubre entre reixes esperant la sentència del Suprem. En tot cas, els col·legis obren d'aquí a 50 minuts a les 9, però ara s'hi estan fent ja els últims preparatius, per tant, posem el peu al carrer, anem als col·legis, connectem amb punts de votació tot el país. Barcelona, Cesc Giró, bon dia.
Bon dia.
A Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Bon dia.
A Lleida, Julen Andrés, bon dia.
Bon dia.
I a Girona, Bàrbara Julbe, bon dia.
Sí, bon dia.
Cesc, què està passant a aquestes hores? Tot a punt ja per obrir els col·legis o no?
Doncs a aquestes hores a Barcelona, el Col·legi i l'Escola Industrial, un dels més grans de Catalunya amb diferents centres de votació, van arribant el personal titular i suplent per constituir les meses i desplegar tot aquest gran dispositiu. Ho fan de moment sense cap incident i si això segueix així, a les 9, com dèieu, s'obriran les portes per començar una jornada electoral que ha d'acabar resolent un dels puzzles, ho heu dit, més complicats dels últims anys. La campanya va començar amb quatre partits, Comuns, PSC i Esquerra, amb possibilitats reals de guanyar les eleccions, i ha mantingut més o menys aquest dibuix, amb Ernest Maragall una mica més despenjat, segons les enquestes, però amb nivells indecisos molt alt, al voltant del 30%, que avui serà clau per acabar descobrint qui s'endurà la victòria. Una altra cosa serà com es definirà l'alcaldia i quina serà la política de pacte si es manté aquesta nit un resultat tan ajustat.
Riu i del Parc Francolí, darrers preparatius, on més tard votarà l'alcalde de Tarragona, darrers preparatius per obrir aquest col·legi electoral. Aquí a la ciutat de Tarragona, una jornada, com deies, Xavi, molt emocionant, hauria de ser emocionant i ajustada fins a darrera hora, amb dos clars candidats per guanyar aquestes eleccions, Pau Ricomà d'Esquerra Republicana, l'alcalde dels darrers 4 anys, i Rubén Viñuales del PSC, nou candidat socialista, però no és cap debutant, fitxat de Ciutadans pel PSC. Dos aspirants a guanyar, però molts altres punts d'interès, molts altres interrogants, que seran també claus, sobretot pels pactes, per saber qui aconseguirà doncs, tombar aquesta balança. Molta incertesa per saber què passarà amb Junts, amb Jordi Sendra, debutant com a cap de llista, amb els Comuns, amb un altre debutant, amb Jordi Collado, amb la CUP, amb Eva Miguel, que també s'estrena, o amb el Partit Popular, que ha repuscat a Maria Mercè Martorell, o amb Marc Giné, al capdavant de Sí Tarragona, d'aquest espai postconvergent dividit aquí a Tarragona. Un cel tèrbol, com deia Martí Oliveres, una temperatura prou agradable i la ciutat que es comença a llevar amb un ull o amb els dos posats en aquestes eleccions.
Des del centre cívic de Balàfia, el col·legi electoral més gran de la ciutat, ja es treballa per tenir-ho tot llest perquè els lleidatans i lleidatanes decideixin l'alcaldia per als 4 pròxims anys. Una alcaldia que es troba en la mateixa situació que les últimes eleccions. És a dir, tot apunta a un duel entre el fins ara Paim Camp, Miquel Puello per Esquerra Republicana i Fèlix Larrosa del PSC. Fa 4 anys guanyaven els republicans i trencaven amb l'hegemonia socialista després de 4 dècades. És per això que Puello afronta les eleccions amb la voluntat de tornar-se la força més votada. I per la seva banda, la Rosa és optimista en tornar a una alcaldia socialista.
A Girona, al pavelló de Palau, un dels dos col·legis electorals amb més meses, 14 en total estan arribant els membres, presidents suplents, també segons suplents, per constituir les meses que ocuparan durant tota la jornada. En aquests moments van entrant i els van cridant cap a dins els primers suplents i segons suplents, això sí, amb ganes d'arribar i marxar, segons ens han dit. Aquests són uns comicis diferents. Amb la marxa de l'actual alcaldessa, Marta Madrena, s'han obert escenaris nous en la lluita per arribar a l'alcaldia. Així que, com dèieu, Girona viu les eleccions més obertes de la seva història. Un ampli mosaic de partits fa més que probable que cap candidat arribi a la majoria absoluta, és a dir, a 14 dels 27 regidors Junts i PSC, però també un tercer actor, Guanyem Girona, es disputa en ser la força més votada. Tot dependrà de la participació, però el frec a frec entre aquests partits dibuixa un escenari abocat a pactes. Els principals temes de campanya han sigut la seguretat, la neteja, l'habitatge, la mobilitat i l'urbanisme.
Gràcies, Cesc Giró, gràcies, Esteve Giral, Julen Andrés, Bàrbara Julbe, des de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Seguirem connectant amb les quatre capitals del país i, com deia, Barcelona principalment i les altres tres capitals de demarcació són les peces més desitjades, sens dubte, pels partits en aquestes eleccions, però hi ha molts més focus de batalla en el territori. Fa 4 anys, Esquerra Republicana es va erigir com la primera força en vots i en regidors, mentre el PSC va quedar segon en vots, Junts per Catalunya segon en regidors. Aquests tres colors són els que ara mateix pinten la gran majoria del mapa del país. I fem un cop d'ull als punts clau amb el Marc Martínez Amat.
Deixant la capital a banda, a l'àrea metropolitana avui es comprovarà la intensitat del vermell del PSC, que Esquerra aspira a destenyir en municipis com ara l'Hospitalet, amb Núria Marín, Cornellà, amb Antoni Balmont, Santa Coloma de Gramenet, amb Núria Parlon, en el duel amb Gabriel Rufián, a Sabadell, amb Marta Ferrés o a Mataró, amb David Bote. El PP intentarà situar dues taques blaves al mapa, amb Xavier García Albiol a Badalona i Manuel Reyes a Castelldefels, i els comuns a mantenir el Lila al Prat de Llobregat i a Montcada i Reixac. I veurem si Terrassa, també l'independent Jordi Ballart, manté l'alcaldia. Ampliant la vista al conjunt del país, hi ha un pols entre els dos grans partits independentistes. Esquerra aspira a conservar alcaldies que va conquerir el 2019, amb les victòries de Manresa, Vilanova i la Geltrú i Sitges, o amb els tripartits i quatripartits que van desbancar Junts a Sant Cugat del Vallès, a Figueres i a Tàrrega. I Junts se la juga per conservar les places fortes de Reus, Vic i Vilafranca del Penedès, on els alcaldes no repeteixen. I també es proposa mantenir feus com ara Igualada, Martorell, Tortosa, Olot i Valls. I la CUP aspira a revalidar el bastió de Berga.
Tot plegat després d'una jornada de reflexió marcada sobretot per tres polèmiques. La primera, que Junts per Catalunya va denunciar ahir el PSC a la Junta Electoral Central per penjar cartells a Girona durant la matinada de dissabte, fent servir a més un vehicle de l'Ajuntament. Segons la denúncia, els socialistes haurien comès, per tant, doble infracció: penjar propaganda durant la jornada de reflexió i fer servir un recurs públic com ho és un vehicle municipal. Les altres dues polèmiques d'ahir, de la jornada de reflexió, van ser per assumptes atacs personals contra dues alcaldesses, a Sabadell i a Figueres. A Sabadell, el PSC va denunciar unes guixades que van aparèixer la matinada de dissabte a l'edifici on hi viu l'actual alcaldessa Marta Ferrés, candidata socialista. El partit assenyala com a responsables la plataforma d'afectats per la hipoteca, perquè les guixades duen la seva firma, però l'entitat se n'ha desmarcat completament i diu que no hi té res a veure. I a Figueres, l'alcaldessa va denunciar els Mossos pintades masclistes i amenaces en els seus cartells electorals. Agnès Lladó, que repeteix com a candidata d'Esquerra, diu que ha rebut molts insults misògins durant la campanya pel fet de ser dona, i per això ha fet una crida a posar fi a la violència masclista en tots els àmbits. I avui eleccions municipals a banda, hi ha 12 comunitats autònomes que també voten la renovació dels seus parlaments. El resultat a les Corts Valencianes, per exemple, serà un dels que més mirades tindrà posades a sobre, perquè se'l considera un bon termòmetre per mesurar les forces entre Partit Popular i Partit Socialista de cara a les eleccions generals de finals d'any. És el principal pols de la dreta cap als socialistes arreu de l'Estat, al País Valencià, amb la Moncloa com a objectiu final. Els de Feijóo ho fien tot a recuperar el poder a València, feu històric del PP, i en canvi els de Sánchez confien en revalidar la majoria d'esquerres amb Compromís i en Podem per tercera legislatura consecutiva. Les enquestes apunten que el resultat està molt igualat i tot s'acabarà decantant per uns quants milers de vots. Anem cap al País Valencià, enviat especial de RAC1 a València, Marc Segués.
Les enquestes apunten a una victòria clara de Carlos Mazón, el candidat del PP a la Generalitat Valenciana. Ara bé, necessitarà sí o sí el suport de Vox si vol sumar. El gran dubte a hores d'ara és si entre el PP i l'extrema dreta sumaran suficients diputats per arribar a la majoria absoluta. Els socialistes aspiren a fer un pacte del Botànic 3, tot i que saben que revalidar la majoria serà difícil. Per fer-ho, els de Ximo Puig confien en dos factors. El primer és que Podem tingui més d'un 5% dels vots i així pugui tenir representació a les Corts. I el segon, que Compromís tregui uns bons resultats i així la suma dels tres partits d'esquerres arribi a 50 diputats, que és la majoria absoluta. Per cert, un compromís renovat de lideratges. Ara, amb el portaveu del partit al Congrés, Joan Baldoví, com a cap de llista, després de la dimissió de la vicepresidenta de la Generalitat, Mònica Oltra.
I a les Balears, situació similar al del País Valencià, la coalició entre el Partit Socialista, Podem i Més Mallorca opta a la reelecció en un territori, però, que tradicionalment ha estat del Partit Popular. Si ho aconsegueix, la fita podria ser històrica, perquè la socialista Francina Armengol seria la primera persona en presidir les Balears tres legislatures seguides. Tot i això, la suma de PP i Vox també sumaria, podria sumar per formar govern, segons els sondejos. Ens ho explica des de Mallorca Joan Ferrés.
L'única certesa d'aquestes eleccions és que Balears serà presidida els propers 4 anys per una dona. L'actual presidenta, Francina Armengol, opta una reelecció de nou amb el possible suport de Podem i Més, però el Partit Popular, liderat per Marga Proens, es presenta, segons les enquestes, com una alternativa de govern si decideix unir-se amb Vox, possibilitat que la Popular no ha volgut avançar durant la campanya electoral. Tant el PP com el PSI podrien ser el partit més votat, però amb dues opcions haurien d'anar acompanyades de coalicions. La dreta ja no està tan fragmentada com 4 anys enrere, ja que sembla que Ciutadans podria no optar a cap diputat, i l'esquerra no tindria tant de marge com el que va aconseguir l'any 2019.
Gràcies. Des de Mallorca i a Madrid, en canvi, el PP, que té tots els números de repetir victòria tant a la presidència de la comunitat autònoma com a l'alcaldia de la capital. Això sí, Isabel Díaz Ayuso i José Luis Martínez Almeida tindran un ull posat als resultats de les esquerres perquè potser podrien sumar. Madrid, Roger Perciba.
Ayuso espera millorar els resultats de 2021 quan va avançar les eleccions. La jugada aleshores li va sortir bé perquè va guanyar 35 diputats i es va plantar als 65, a un pas de la majoria absoluta, que són 68 escons. Mas Madrid amb Mònica García i el PSOE amb Juan Lobato, un candidat pràcticament desconegut, es disputen ser el principal partit de l'oposició. Tant García com Lobato miren de reull Podem, que no està clar si aconseguirà el 5% dels vots i corre el risc de quedar fora de l'assemblea, perjudicant d'aquesta manera la suma de les esquerres. A l'Ajuntament, Martínez Almeida té tots els números per repetir com a alcalde, però aquí també la suma de Partit Socialista, Mas Madrid i Podem podria posar les coses difícils a Almeida, que veu com Ciutadans podria quedar exclòs per no arribar al percentatge mínim del 5% per obtenir regidors. Tant a l'Assemblea com a l'Ajuntament, Vox podria ser decisiu per suportar uns hipotètics governs dels populars.
I un altre punt d'interès d'aquestes eleccions, el País Basc, que ha estat una de les patates calentes de la campanya, especialment després que les dretes tornessin a posar al damunt de la taula el debat sobre si els antics membres d'ETA haurien de poder anar o no a llistes electorals. Veurem si això afecta i de quina manera els resultats de Bildu, que ha estat al mig del centre del debat. Corresponsal de RAC1 al País Basc, Raquel Andrés.
PP i Vox han utilitzat la denúncia de Covid pels 44 condemnats per pertanyer a ETA que anaven a les llistes d'EH Bildu amb la vista posada en les eleccions generals. Dies després, la coalició Abertzale retirava els 7 candidats amb delictes de sang. A Euskadi, el PNB ha intentat rendibilitzar la polèmica en unes eleccions amb la vista molt posada en les autonòmiques basques de l'any que ve. Ha estat sonat que hagin demanat el vot per a EH Bildu persones com Manuel Díaz de Rábago, el jutge amenaçat per ETA durant 10 anys, o Gemma Zabaleta, exconsellera de Patxi López, que va deixar el PSE quan va donar suport a l'aplicació del 155 a Catalunya. Les enquestes publicades auguren un trasbassament de regidors a les capitals del Carrequín Podemos a EH Bildu, amb el qual la coalició Abertzale s'aproparia més al PNB a Bilbo i a Donostia. Vitoria-Gasteiz és la capital basca més a prop de l'empat.
Però si a l'inici de la campanya la polèmica van ser les llistes de Bildu, al final ha estat marcat per les diverses investigacions, fins i tot amb detinguts acusats de presumptes delictes de frau electoral. L'escàndol va esclatar a Melilla, però també s'estan investigant casos a Mojácar, Almeria, Albudeite a Múrcia, Les Urdes a Càceres i La Gomera a Canàries. A banda, també hi ha acusacions creuades entre partits per la suposada compra de vots a 9 localitats andaluses: Galícia, Múrcia, País Valencià, Canàries o Castella i Lleó. Tot i això, el govern espanyol assegurava ahir que el sistema electoral d'Espanya és dels millors que hi ha al món i no cal patir per la transparència del procés. Ho deia el secretari d'Estat de Comunicació, Francesc Vallès.
El sistema electoral espanyol és un dels sistemes més seguros i més garantistes del món. I els ciutadans del nostre país poden estar absolutament tranquils de com va funcionar el procés electoral mañana domingo.
8 minuts i 2:15, i en dies d'eleccions també és interessant donar un cop d'ull al quiosc i a les portades dels diaris, que són una mica d'aquestes gairebé de col·leccionista. La de La Vanguardia reuneix, com cada any, des de fa moltes dècades, els candidats a l'alcaldia de Barcelona. Aquest any el tema de fons és la Copa de l'Amèrica, que es farà, sabeu, l'any que ve a Barcelona, i a la fotografia els candidats són damunt d'un vaixell al port, envoltat amb el trofeu de la competició i assenyalant-lo. De fet, el titular és Barcelona trofeu disputat. La idea d'aquesta imatge és del cap de fotografia de La Vanguardia, Xavier Cervera, que aquest any ha pres el relleu d'aquestes imatges històriques de Pedro Madueño. Cervera explicava a RAC1 que aquest cop la intenció era buscar el punt en comú de tots els candidats.
Aquesta foto del consenso, doncs, es pot pensar de diferents maneres, no? Aquest any es va pensar dues coses. D'una banda, quin és l'esdeveniment més important que hi ha a la propera legislatura. I aquest esdeveniment, doncs, té el consens de tots els partits, si més no, els que estaven avui presents.
De la història de la fotografia, val la pena avui llegir el Luis Benvenuti a La Vanguardia, destacant que els candidats van estar bé tota l'estona, tot i que algun va perdre el llargavistes quan s'havia de fer la foto mirant cap a l'horitzó, però qui pitjor ho va passar va ser Newton. Qui és Newton? Newton és el custodi, el senyor que custodia la Copa de les 100 Guinees, la Copa de l'Amèrica, que anava amb uns guants blancs per controlar la situació, però és una copa molt preuada. I cada cop que se n'havia d'apartar uns metres per fer la foto, deia Benvenuti, adoptava una posició felina per estar preparat per qualsevol contratemps. I de fet no li va fer cap gràcia que la fotografia es fes dalt d'un vaixell tement si podia acabar ensorrant-se o caient a l'aigua. En tot cas, aquesta és la fotografia de La Vanguardia, la més destacada. A la del País també posen els candidats davant l'horitzó de la ciutat, en aquest cas en un mirador, el mirador de l'alcalde, precisament del Parc de Montjuïc, amb tota la ciutat al fons. També hi ha la proposta potser la més arriscada o la més inquietant, és la del Periódico. Crida l'atenció perquè hem fet servir la intel·ligència artificial per mesclar les cares dels quatre candidats que arriben com a favorits a l'alcaldia de Barcelona. Podem veure una mera de fusió d'un protoalcalde entre Ernest Maragall, Ada Colau, Jaume Collboni i Xavier Trias. Inquietant, el titular que ha escollit el diari és Alcaldes en temps de la intel·ligència artificial. I pel que fa a la portada del Punt Avui, els set principals candidats surten mirant a càmera davant de l'Ajuntament a la plaça Sant Jaume. En aquest cas, el titular apunta a les xifres d'aquestes eleccions i diu més cens i regidors que mai. En canvi, al diari Ara no hi surten els candidats. La portada és una il·lustració de cases modernes amb Collserola de fons i el titular Barcelona és capital. Per seguir tota aquesta jornada electoral, RAC1 avui fa un dels desplegaments informatius i també esportius més grans dels últims anys per cobrir no només les eleccions municipals sinó també la penúltima jornada de la Lliga. És un programa que ha estat el nostre, l'encarregat d'obrir foc amb connexions amb col·legis electorals a les quatre capitals catalanes per veure com comença la jornada electoral. Anirem seguint les votacions. El RAC1 migdia a les dues resumirà com ha anat el matí i les primeres dades de participació i a partir de les 6 de la tarda i fins que calgui, especial de futbol i eleccions, amb Jordi Basté, amb Xavi Puig i amb Anna Ballonesta, programa que tindrà una trentena llarga de punts de connexió i pel qual RAC1 mobilitza prop d'una cinquantena de professionals entre periodistes dels serveis informatius, d'esports, productors i tècnics. Periodistes, per tant, desplaçats a les seus de 9 partits polítics a Barcelona, a les altres 3 capitals catalanes i a 8 ciutats clau del país. A més, València, comunitat clau, avui també hi tindrem corresponsal i amb les 6 seus també dels principals partits polítics espanyols a Madrid. I afegirem les transmissions dels partits de Lliga dels equips catalans que juguen a partir de les 7, el València espanyol amb la permanència dels blanquiblaus en joc, el Girona Betis i el Barça Mallorca, l'últim partit al Camp Nou. També pendents del Freiking Granollers, aquesta tarda es pot endur la Lliga Europea d'handbol a partir de les 6 de la tarda, aquesta Final Four, i moltes altres coses perquè també succeiran les eleccions a Turquia o fins i tot el concert de Coldplay. Ara falten 34 minuts perquè arrenquin les eleccions. 3 minuts i 2:15. Com dèiem, vespre de festival d'eleccions i de futbol, coincidint amb aquesta última jornada de aquesta última hora de la jornada electoral, es disputa, és la millor idea que ha tingut també aquest ens, que és la Lliga Espanyola de Futbol, la penúltima jornada d'aquesta Lliga Masculina de Primera Divisió, amb el Barça ja campió, però amb diverses qüestions clau. Quim Salvador, bon dia.
Bon dia.
El Girona amb opcions serioses d'entrar a Europa, i l'Espanyol, que avui podria ser matemàticament de segona o acostar-se a la salvació.
Els blanquiblaus estan obligats a guanyar per mantenir les opcions de permanència. En cas de no fer-ho i depenent d'altres resultats, podrien perdre la categoria avui mateix matemàticament. Luis García ha convocat 24 futbolistes per aquest València Espanyol a la seta més talla. La principal novetat és Grajera, que ha superat la lesió i torna a la llista després de 6 partits. Dani Gómez i Rubén Sánchez, per decisió tècnica, en continuen fora, i Luca Koleoshko, extrem del filial, completa la convocatòria. El tècnic asturià veu el seu equip capaç de tot.
Lo que sí sé es que estos de aquí dentro están muy locos y cuando uno está loco puede pasar cualquier cosa. El otro día lo vimos con 0-3, nadie daba un duro por nosotros de que consiguiéramos sacar el partido o sacar algo positivo. Los jugadores creen, la afición cree, conseguimos un 3-3 y estuvimos a punto de conseguir un 4-3.
Hi haurà més de 1.000 aficionats blanquiblaus desplaçats a Mestalla, que tindrà tancada la seva grada d'animació, la Kempes, pels incidents amb Vinicius al València-Madrid de diumenge passat. Gil Manzano serà l'àrbitre del partit amb Del Cerro Grande a càrrec del VAR.
Doncs el València, que també s'hi juga molt, per tant l'olla de pressió de Mestalla pot ser considerable. En l'Espanyol s'hi juga la vida, si guanya encara pot mantenir les possibilitats de salvació. En quins casos l'Espanyol podria ser avui equip de segona? Esperem que no sigui el cas.
Doncs mira, si perd a Mestalla i el Cádiz, que jugarà a casa contra el Celta, i el Getafe, que també jugarà a casa contra l'Osasuna, puntuen. També, en cas d'empat de l'Espanyol, baixaria si Cádiz i Getafe guanyen els seus partits, si l'Almeria, que també jugarà a casa contra el Valladolid, i Getafe guanyen, i si Almeria i Cádiz guanyen i Getafe empata. Hi ha encara una altra combinació més rocambolesca, que és empat de l'Espanyol, Almeria i Valladolid empaten el partit que els enfrontarà, i Getafe i Cádiz puntuen amb victòria d'un dels dos.
És igual quina... En tot cas, esperem que no sigui aquesta la circumstància.
Si guanya l'Espanyol, si guanya no l'Espanyol, ja està.
I mentrestant, l'altre que també s'hi juga bastant és el Girona, que s'enfronta al Betis a Montilivi, amb els andalusos que ja ho tenen tot fet, i els gironins a només un punt d'entrar en competició europea, la Conference League.
Sí, el Girona té 49 punts, un menys que l'Atlètic de Bilbao i que l'Osasuna, que és qui ocupa ara la setena posició d'accés a Conference. Els bascos reben l'Elx i els navarresos visiten el camp del Getafe. Els gironins recuperen Aleix García, Borja i David López, però no poden comptar amb els lesionats Bueno Ibrahima, Ivan Martín Artero, Joel Roca ni Riquelme. El tècnic Mitchell creu que si sumen els 6 punts avui i a l'última jornada al Sadar contra l'Osasuna podran celebrar la classificació europea.
Hem de guanyar 6 punts, si no, tan difícil. Tenim un partit, un rival directe que pot ser una final en Pamplona i he dit al jugador que penso que demà és una semifinal.
El Betis, sisè classificat, amb accés a Europa League garantit, arriba a Montilivi amb la baixa del central Petzela per sanció i el dubte del migcampista William Carballo.
I finalment el Barça, que també juga a les 7, rep el Mallorca, en el que, més enllà del títol de Lliga que està ja resolt des de fa diverses jornades, és sobretot l'últim partit al Camp Nou abans que arrenquin les obres. Un cop acabi el partit, també hi ha homenatges, ja no només a l'estadi, sinó homenatges preparats per dos icones del barcelonisme, com són Sergio Busquets i Jordi Alba, i també diversos actes per dir adeu al Camp Nou després de 66 anys.
Sí, amb la Lliga ja guanyada, el partit d'aquesta tarda esportivament queda en un segon pla. Excepcionalment, les portes del Camp Nou s'obriran dues hores abans del xiulet inicial. A les 5 de la tarda s'ha fet una crida a l'afició perquè vagi a l'estadi amb els colors blau i grana, samarretes, bufandes, banderes, el que sigui. Després del partit, Jordi Alba i Busquets, que se'n van del Barça després d'una trajectòria de llegenda amb el club, faran parlaments i volta d'honor abans de donar pas als actes de comiat del Camp Nou. Hi haurà lectura del mateix poema que Josep Maria de Sagarra va llegir el dia de la inauguració, el 1957. Es desplegaran samarretes representatives de cada una de les dècades i es ballarà també una sardana. En acabat hi haurà un relleu entre socis i Bet interpretarà el Fins aviat Camp Nou, una versió del cant dels ocells adaptada per La Trinca. El tècnic barcelonista Xavi Hernández creu que el significat de la jornada d'avui és prou important perquè l'equip surti motivat i es retrobi amb la victòria després de dues derrotes consecutives.
Què millor, doncs, que primer despedir el Camp Nou. Molts anys d'història, d'emocions, de passió, de partidassos. Demà serà un dia molt emotiu i se li suma també al comiat de Sergio Busquets i Jordi Alba, doncs, motivació extra per nosaltres per fer un gran partit, mostrar la nostra millor imatge, per guanyar el partit, perquè la gent vingui a l'estadi i tinguem un comiat excel·lent i s'ho passi bé.
Jul Koundé és la novetat a la convocatòria, continuen de baixa per molèsties Pedri i Araujo. A la prèvia Xavi ha dit que és fonamental trobar un relleu de Busquets per poder competir també la temporada vinent i no ha tancat la porta de sortida atenent-se a la situació econòmica delicada del club Ansu Fati.
Mentrestant, el comiat del Camp Nou, abans de la remodelació que avui té ressò a tota la premsa.
Sí, la Vanguardia publica un reportatge titulat Un dia de partit amb testimoni de 8 persones molt lligades a la història del Camp Nou, com l'exfisioterapeuta Àngel Mur, el delegat Carles Naval o també el cap de manteniment de l'estadi Antonio Tavira, val molt la pena. Mundo Deportivo fa un recull fotogràfic de la història del Camp Nou, pàgines 8 i 9. Sport li dedica una infografia amb dades curioses, com la xifra de partits que hi ha jugat el Barça, que són 1.676, sense comptar naturalment el d'aquesta tarda contra el Mallorca, en què hi ha hagut 1.147 victòries del Barça, 268 empats i 161 derrotes, amb 4.321 gols a favor i 1.332 en contra. Si mires les proporcions, queda clar que el Barça, en general, ha viscut bé, sí, en aquest estadi. I El País publica un article del mestre Ramon Mesa que es titula El último paseo i que té un inici impactant.
Sí, sí.
Recordant, amb testimoni del conserge de l'època, que va cobrar una generosa propina, com una parella va voler culminar la celebració del seu casament a l'àrea del Gol Nord.
De fet, diu la còpula directament al Ramon Mesa, que acaba dient: el Barça disputa hoy su último partido en el Camp Nou contra el Mallorca, aspira a regresar al nuevo Camp Nou en noviembre de 2024. Diu: el viejo estadio le duen las paredes y las taquillas ya no responden a las necesidades comerciales que precisa el Barcelona. Hoy se necesitan más asientos de pago y palcos iluminados para que los adinerados puedan celebrar ostentosos banquetes que nada tienen que ver con aquellas bodas que se culminaban de forma furtiva en el Gol Sud. Doncs aquest és el comiat de Ramon Besa del Camp Nou. Gràcies, Quim.
Fins ara.
8:34. Precisament arran d'això, arran que el Barça deixa el Camp Nou i la temporada que ve jugarà a l'Estadi Olímpic, atenció a com això podria afectar els grans esdeveniments musicals que se celebren a Catalunya. Noms com Bruce Springsteen, ara Coldplay, d'aquí dues setmanes Beyoncé, tots ells passen, han passat o passaran per aquest equipament que a partir del setembre queda ocupat pel futbol, pel Barça. Doncs bé, els experts alerten que quan això passi, Barcelona tindrà un problema de programació i que pot posar en perill la seva permanència en aquesta lliga de grans ciutats europees que acullen els artistes de primer nivell. Ho avisava al Via Lliure de RAC1 el professor de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, José Antonio Donaire.
Jo crec que hem de fer una reflexió com a ciutat, que és el de redimensionar doncs, la nostra oferta d'aquesta mena d'equipaments per veure si som capaços de bueno, per detectar fuites, detectar mancances i donar-hi resposta, perquè efectivament l'any que ve tindrem aquest tema que comentes.
Donaire també avisa que cal repensar el calendari de grans esdeveniments per no provocar pics de turisme, com el que hi ha hagut aquesta setmana amb els concerts de Coldplay i d'Elton John, o el que repetirà sobretot la setmana que ve quan coincideixin en una mateixa setmana dos superesdeveniments que porten milers de persones de l'estranger, el Primavera Sound i el Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya.
Si no som capaços de fer una programació en la qual puguem situar en el calendari anual doncs el llistat d'esdeveniments de caràcter esportiu, de caràcter cultural, correm el risc de que en determinats períodes hi hagi una concentració tan alta de visitants que això generi disfuncions a la ciutat.
De fet, per il·lustrar-ho, Donaire diu que si la ciutat té una mitjana de 170.000 turistes diaris, fem el que fem, entre aquest cap de setmana i el que ve la xifra pot duplicar-se i passar dels 400.000 turistes cada dia. Passen 6 minuts a 8:45 del matí, en el dia que ara que parlàvem de la posició de Barcelona dins de la Lliga de les Grans Ciutats d'esdeveniments, macroesdeveniments musicals, avui Coldplay culmina la seva estada a Barcelona amb l'últim dels 4 concerts que ha fet a l'Estadi Olímpic. Així sonava aquesta nit passada el The Scientist, una de les cançons més famoses de Coldplay, en el tercer concert dels de Chris Martin a Barcelona. En total, un cop hagin tocat avui, els hauran vist en directe unes 240.000 persones. I és que si no hi ha cap problema d'última hora, Coldplay haurà fet història, haurà fet ple les 4 nits gairebé de forma consecutiva. I no només haurà omplert l'interior de l'Estadi Olímpic, sinó també, atenció, l'exterior. Ahir es van aplegar un bon grapat de persones que no tenien entrada per gaudir almenys del so de la banda britànica. I així sonava en vídeos penjats a les xarxes socials el Viva la Vida des de fora de l'estadi. Però no només van poder escoltar els de Chris Martin els que es van acostar fins a les portes de l'Estadi Olímpic, perquè ahir les xarxes socials s'omplien de missatges d'arreu de Barcelona dient que podien escoltar Coldplay des de casa seva, a quilòmetres de distància. A més, el concert d'ahir també va deixar un moment viral. Si dijous Chris Martin va aturar el concert perquè va quedar parat veient dues persones, una al damunt de l'altra, que era com si fessin un pilar casteller, ahir doncs el cantant de Coldplay va fer pujar a l'escenari un seguidor del grup amb bautisme per cantar junts aquesta cançó, la cançó Till Kingdom Come, i acomplir d'aquesta manera el somni del fan. Aquest era el moment d'aquesta nit passada, que també ha estat viral. Tot i això, no tothom ha pogut gaudir de l'estada de Coldplay a Barcelona. L'altra cara de la moneda, i que s'ha destapat en les últimes hores, és les reiterades estafes que s'han comès en la venda d'entrades. De moment, els Mossos han rebut 250 reclamacions de persones que n'havien comprat, això sí, per vies no oficials. Ara per ara hi ha 4 detinguts per haver venut polseres o passis falsos. Tot i això, des del cos fan una crida a tothom que hagi estat estafat a denunciar-ho a comissaria. De moment, el cas més freqüent és el d'una sola entrada que s'ha venut a diverses persones. Per tant, només podia entrar a l'Estadi Olímpic el primer que arribava a la porta. En un dels casos, hi havia fins a 70 persones diferents que havien comprat la mateixa entrada, que els havien venut exactament la mateixa entrada, i per tant, 69 d'aquestes 70 van quedar fora. Avui, en temps de tertúlia, parlarem de fet amb algun de les víctimes d'aquesta estafa del concert de Coldplay. 8:45, on avui també hi ha eleccions. De fet, han obert ja els col·legis electorals fa més d'una hora. És a Turquia. En aquest cas, el resultat sembla cantat. Si no hi hagués sorpresa majúscula, l'actual president Erdogan repetirà com a màxim responsable del país. Ja va estar a punt de guanyar la primera volta, només li va faltar mig punt per arribar al 50% necessari, i per capgirar els sondejos, el seu rival Kemal Kılıçdaroğlu ha hagut de prema l'accelerador en la recta final de campanya, buscant el suport fins i tot de la ultradreta. Corresponsal de RAC1 a Istanbul, Anna Montraveta, bon dia.
Bon dia. La campanya de l'oposició ha fet un gir cap a la dreta. Quilizarolo ha passat de fer els discursos a la cuina de casa a fer-ho en un despatx amb la bandera del país. Ara utilitza un discurs més ultranacionalista i xenòfob per guanyar els vots de l'extrema dreta. Un argument central ha estat el retorn de tots els refugiats sirians en menys d'un any, i tot i que es calcula que n'hi ha al voltant de 3 milions, Quilizarolo manipula la xifra.
Que m'estimis o no, ho accepto. Però si estimes la pàtria, decideix-te. 10 milions de sirians no han estat suficients. En voleu 10 o 20 milions més? No ho oblidis. El vot no és per mi. És per tu mateix, qui estimi la pàtria, que vagi a les urnes.
La campanya d'Erdogan ha estat condicionada pel suport del tercer candidat de la primera volta, Sinan Oğan. A més, influeix la situació econòmica inestable. Per primera vegada des del 2002, aquesta setmana, les reserves internacionals del Banc Central de Turquia han caigut en números vermells.
Gràcies, Anna. Des de Turquia avui també estarem pendents d'aquestes eleccions. I, mentrestant, encara en plana internacional, atenció al principi d'acord aquesta matinada dels Estats Units entre la Casa Blanca i els republicans per mirar d'evitar la suspensió de pagaments del govern. És el que els experts anomenen default, és a dir, que el país es queda sense liquiditat per pagar els deutes. Una situació que de retruc provocaria, i ho han avisat els experts, un desastre econòmic i financer a escala mundial. El pacte inicial d'avui arriba després d'un intens estira i arronsa entre demòcrates, que pressionaven per augmentar el sostre de deute del país, i els republicans, que prioritzaven retallar despeses. Ara bé, l'acord encara no està tancat del tot. Abans ha de rebre el vistiplau la setmana que ve de la Cambra de Representants. Corresponsal de RAC1 als Estats Units, Martí O, bon dia.
Bon dia. El president Joe Biden i el portaveu de la Cambra de Representants, el republicà Kevin McCarthy, han pactat pujar el sostre del deute del govern nord-americà per 2 anys i congelar o retallar el pressupost de diversos departaments, com el de Sanitat, Educació i Treball, i augmentar l'apartat de defensa. Les grans línies de l'acord s'han negociat en ple cap de setmana llarg, amb un dilluns festiu per a la celebració del Memorial Day, i a només uns dies que el govern es quedi sense recursos per seguir funcionant. Després de parlar per telèfon amb Biden, McCarthy ha comparegut molt breument davant dels mitjans de comunicació per celebrar l'anunci.
Després de setmanes de negociacions hem arribat a un principi d'acord. Encara tenim feina a fer, però és un acord a l'alçada del poble nord-americà. Inclou reduccions històriques en la despesa, reformes per treure gent de la pobresa i fer-la entrar al món laboral i limitar el control del govern.
La proposta ha de ser aprovada per la Cambra de Representants la setmana vinent, i alguns membres, tant republicans com demòcrates, ja han dit que no hi estan a favor per les concessions que s'han fet els uns als altres.
4 minuts i 3 quarts de 9 en el dia que avui, dia d'eleccions municipals, estem pendents, com sempre passa amb les eleccions del cel. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Ha de ploure avui o no?
Doncs sí, a la tarda en algunes zones del nord del país, principalment Pirineu, Prepirineu fins al nord de la Catalunya central, i també hi haurà un reducte de zones de l'interior de l'Ebre que hi pot ploure. Alguna tempesta pot arribar del Matarranya cap a la Terra Alta, el Baix Ebre, al voltant, bàsicament, dels ports. O sigui que, si teniu pensat anar a votar a la tarda en aquestes zones del centre i nord del país, tingueu present doncs la possibilitat d'algun ruixat o tronades. No haurien de comportar massa problema, però localment poden descarregar amb intensitat, i és per això que hi ha un avís d'intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya que afecta les comarques del nord de Lleida, tot i que també creiem que alguna tempesta pot ser forta al voltant del Berguedà, del Ripollès o també del Lluçanès i Osona.
En tot cas, és un dia que no s'assembla en res al que ha estat sobretot el dijous de la setmana passada, o fins i tot divendres, en què hi havia unes pluges més generalitzades al país. Per tant, un cert parèntesi aquest cap de setmana. De fet, de cara a la setmana que ve, Martí, tornen a haver-hi pluges més generals?
Sí, avui de moment aquest cel tèrbol amb sol al conjunt del país, aquests xàfecs al nord, que la setmana que ve han d'anar a més. Per tant, acabarem el mes de maig amb més pluja a les tardes, sobretot migdies i tardes, al centre i nord de Catalunya. La mateixa dinàmica, molt irregulars, aquestes pluges de moment generals, generoses, no arriben, però sí que anirem remullant doncs moltes comarques del centre i nord de Catalunya, especialment interiors, i les tempestes poden ser intenses i anar a més, ja, per donar la benvinguda al mes de juny. Per tant, continuïtat amb aquestes pluges.
Gràcies, Martí. En qualsevol cas, aquestes pluges continuades del mes de maig, ja ho explicàvem, no han servit per omplir els pantans, o ho han fet en algun cas de forma insuficient, però sí que són un respir per alguns conreus i també pels boscos. Ara bé, continuen sent un polvorí aquests boscos perquè la massa forestal està morta. Aquesta va ser una de les conclusions de la reunió d'ahir entre la Generalitat i les agrupacions de propietaris forestals a Sant Fruitós de Bages. La directora general d'Ecosistemes Forestals, Anna Sanitges, reconeixia que, malgrat els ruixats aquest últim mes, continuen pendents del temps. Explicava a l'ACN que només un juny plujós farà que disminueixi realment el risc d'incendi forestal.
El que estem pendents ara és veure si ens encarem a una temporada d'incendis extremadament complexa, o si, com alguns models indiquen, hi està havent realment un canvi de tendència i podríem tenir un juny més plujós i això ens permetria entrar una campanya més normal.
En canvi, sí que qui sí que ha sortit beneficiat per les pluges han estat alguns pagesos, no tots. Mentre Lleida, la sequera posa en escac encara la collita de fruita, els agricultors a Girona respiren alleugerits gràcies a l'aigua d'aquest mes de maig. Aurora Rodríguez.
Els ruixats a Girona han arribat en un moment clau per poder salvar les collites. Els conreus més beneficiats són les vinyes, els fesols i pomes. Dos agricultors, Antoni Roig i Lluís Sunyer, celebren que aquestes pluges els han servit per sortir de la situació extrema en què es trobaven setmanes enrere.
Aquestes pluges d'aquests dies han sigut un respir, però la situació ja no és, diguem, tan greu com era fa pocs dies.
Aquestes pluges ens han anat de fàbula, ha anat molt bé per la terra per donar-li humitat, per poder fer així les plantacions més primerenques, i esperem doncs, que vagi plovent durant tot l'estiu.
Aquests pagesos confien que aquesta campanya mantindran una producció similar a la de l'any passat. Ara bé, creuen els dits i esperen més aigua. Asseguren que si arriben més pluges els productes no es dispararan tant de preu.
I encara parlant de sequera, al Forja, a l'Alt Camp, allà sí que respiren també tranquils després d'haver trobat una veta d'aigua que permetrà que deixin de vestir-se amb camions cisterna. El cas és que l'aigua l'ha descobert un saurí.
Fins ara arribaven camions cisterna a diari. Amb les aigües subterrànies que han trobat podran estalviar-se'ls. Ara l'Ajuntament ha de connectar el pou amb el dipòsit per poder explotar la veta que han descobert. L'alcalde d'Alforja, Joan Josep Garcia, explicava a l'Agència Catalana de Notícies que quan el saurí els va avisar van dubtar si fer el pou o no.
Què fem? Li fem cas o no? Però com que la situació bàsicament és molt complicada, com comprendràs, van fer el pou i sí, evidentment han trobat aigua. Realment aigua d'ús de boca.
Tot i això, insisteix que la solució a la falta d'abastiment d'aigua al poble és connectar-se a la xarxa d'aigua.
Passa un minut de 3:15. I atenció a aquesta notícia que avança avui al diari Ara. Un noi trans denuncia el tracte de la policia local i de l'hospital després d'haver patit una agressió sexual a Sitges el mes de febrer passat. Segons la víctima de 34 anys, l'agressor el va amenaçar amb una xeringa quan sortia del seu pis i el va obligar a entrar al domicili on el va agredir sexualment. L'home denuncia el tracte rebut després de l'agressió, també. Explica que els agents de la policia local que el van atendre van continuar tractant-lo en femení, malgrat que ell va dir-los en diverses ocasions que es trobava en un procés de transició de gènere, i critica que no el van traslladar al clínic, al centre de referència per les agressions sexuals, sinó que el van derivar a l'Hospital Comarcal de Sant Pere de Ribes, on diu que el van tenir hores esperant sol en una cadira. La víctima ha presentat queixes tant a la policia com a l'hospital. I encara en plana de successos, avui també llegim al País més detalls sobre el tiroteig de Canovelles, que us vam explicar ja fa setmanes. Recordareu a principis d'abril que un exmilitar de 20 anys va matar a trets a l'encarregat d'un club de tir i va fugir segrestant fins a 3 cotxes diferents perquè el portessin fins a Múrcia, on allà finalment el va acabar detenint la policia. Avui explica el diari que el fiscal que treballa en aquest cas treballa amb la hipòtesi que el tirador, de fet, ho tenia tot planificat per cometre l'assassinat, que no era a Sant Calenta. De fet, la investigació encara no ha pogut aclarir, però el mòbil exacte del crim. El País diu que dues setmanes abans del tiroteig l'home ja havia tingut una discussió violenta amb el responsable del bar del club. El tirador segueix en presó provisional i de moment s'ha acollit el dret a no declarar. I encara en plana de successos, investiguen un paquet sospitós que va obligar a desallotjar l'estació de tren de Lleida.
Davant el risc de que pogués ser un explosiu, es va fer fora els passatgers a 11:45 del migdia. Va ser tan així que els vigilants van donar l'alerta. Una hora després, els Mossos ja havien descartat el perill i es va normalitzar la situació.
I mentrestant, un altre tren d'alta velocitat de la companyia Ouigo queda avariat a l'estació de Sants, a Barcelona.
Havia de sortir cap a Madrid amb un miler de passatgers a les 10 del matí. El tren tenia dos convois. El primer va poder marxar amb la meitat del passatge a més d'una hora de retard, però el segon va haver de tornar a cotxeres. Aquesta mateixa setmana, un altre tren de Ouigo va quedar aturat a mig trajecte entre Madrid i Barcelona per problemes tècnics.
Més coses. La Unió Europea adverteix Elon Musk que Twitter podria desaparèixer del continent si no aplica mà dura contra la desinformació.
El 25 d'agost entrarà en vigor la llei de serveis digitals que regula la desinformació a nivell europeu. Fins ara simplement eren un seguit de mesures que es podien aplicar voluntàriament. En general, tots els gegants d'internet com Google o TikTok ho feien, però amb el canvi de propietari, Twitter se n'ha desmarcat. Amb la nova normativa sobre la desinformació, Elon Musk estarà obligat a ser més estricte contra les fake news i, si no ho fa, podria arribar a quedar-se sense operar a la Unió Europea.
10 minuts i arribarem a les 9. De seguida, la plana cultural encapçalada per el Festival de Canes, que es va tancar ahir mateix, i l'arribada aquesta nit que ve d'una dels últims episodis més esperats del món de les sèries, com és el darrer episodi de Succession.
RAC 1.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Aquesta primavera estrena llit amb Grupo Todoplano.
Sabem que canviar el matalàs no és una tasca fàcil. A les botigues Grupo Todoplano tenim matalassos de primeres marques com Som Pura, entre altres.
Descobreix a les nostres botigues de General Mitre i Pau Claris la nova col·lecció completa de Som Pura, número 1 de molla ensecada segons els consumidors.
La botiga més propera a grupotodoplano.com.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
10 minuts i a les 9, obrim plana audiovisual amb el palmarès del Festival de Canes, on la directora francesa Justine Trier es va convertir en la tercera dona en guanyar la Palma d'Or.
So, the Palme d'Or 2023 goes to Justine Trier
rebia així el premi pel drama judicial Anatomia d'una caïda. El gran premi del jurat va ser per The Zone of Interest, retrat de l'horror nazi dirigit per Jonathan Glazer, mentre Aki Kaurismäki, un altre dels grans favorits d'aquesta edició, va guanyar el premi del jurat per Fallen Leaves. Palmarès molt repartit, on també va haver-hi premi per una cinta de producció catalana, la pel·lícula vietnamita Inside the Yellow Cocoon Shell, en participació d'una productora de Barcelona, va guanyar la Càmera d'Or, que dona un jurat independent a una de les pel·lícules de qualsevol de les seccions del festival. Tot plegat ahir en una gala que va seguir l'enviada especial de RAC1 a Canes, Maria Cusó. Maria, bon dia.
Bon dia. En una edició marcada per noms consolidats del cinema, Canes ha premiat la feina d'una dona amb el reconeixement més important del certamen. Justine Triet és una directora amb veu pròpia que aposta per temes socials. Mostra d'això és el discurs que va fer en recollir el premi, on va denunciar les polítiques neoliberals del govern Macron.
Vous me donnez la parole?
Em doneu la paraula i no em puc conformar amb abocar l'alegria que sento. Aquest any el país ha travessat un desafiament històric, unànime i molt potent, com és la reforma de les pensions. Han reprimit la protesta de manera impactant i aquest patró de poder dominant, cada cop més desinhibit, està esclatant en diverses àrees.
Anatomia d'una caïda era una de les favorites a endur-se la Palma d'Or, però no hi havia certeses. Ara bé, quan la seva protagonista no va guanyar el premi a millor actriu, tothom va sospitar, ja que les normes de Canes estableixen que la Palma d'Or no pot guanyar en cap altra categoria. Finalment va ser la turca Herve Dizdar que va endur-se el premi a millor actriu, i en categoria masculina es va imposar Koji Yakusho per Perfect Days de Wim Wenders. Un palmarès de consens on potser es va trobar a faltar algun reconeixement a Ken Loach, que s'acomiada del cinema als 86 anys. Però més enllà dels premis, el cinema continua ara a les sales, on els propers mesos arribaran totes aquestes produccions.
8 minuts i les 9, i pel que fa al món de les sèries, aquesta matinada HBO Max estrena l'últim capítol d'aquesta sèrie. Succession, al final d'una de les sèries més exitoses dels últims temps, aclamada pel públic i la crítica. Posarà punt final a partir de les 3 de la matinada, hora catalana, després d'haver-se endut més d'una dotzena de premis Emmy, dos dels quals a la millor sèrie dramàtica. I encara en àmbit audiovisual, Chenoa serà finalment la presentadora de la pròxima temporada d'Operación Triunfo. Que s'emetrà a Prime Video. S'emetrà allà el concurs. Després de 3 anys ha confirmat que la cantant i exconcursant serà l'encarregada de presentar les gales.
La nova temporada d'OT, que abandona la televisió convencional, s'estrenarà a finals d'aquest any. Estrenat l'any 2001 a Televisió Espanyola amb Chenoa com a participant, el concurs es convertirà en el primer contingut setmanal de Prime Video. S'emetrà a l'Estat espanyol i a una trentena de països de l'Amèrica del Sud.
7 minuts i les 9, i abans de passar la resta dels esports, pel que fa a l'agenda musical, a més de l'últim concert de Coldplay, avui també acaba el Festivalot a Girona amb els Catarres.
Crec en el cor, donant-ho tot.
competeixen a Girona amb doble concert a l'Auditori a quarts d'11 i a quarts d'una, amb repertori amb els seus temes més coneguts. També té cançons noves Judith Nederman, que hi interpretarà cançons del seu últim disc, acompanyada del cor Gerion Infantil, també doble sessió de matí a l'Auditori. I a Barcelona avui sona la cançó. Bon matí, quan et lleves. El títol del nou espectacle de Lluís Gavaldà amb Joan Pau Chaves, el pianista, en què s'hi barregen cançons dels Pets amb clàssics que, de cançons que les van inspirar. Això serà el curt circuit. Amb els dos músics acabaran una minigira a la sala La Descomunal del barri de Sants. Acabem el CaixaForum avui amb Roger Mas. Llums de colors estrellats. El músic de Solsona que comparteix amb Maria Callís un vermut poètic dins la programació del Festiva, entre altres paraules, per fer diàleg entre literatura i música. 6 minuts i les 9. Perquè obrin els col·legis electorals i de seguida arrencarem, evidentment, tertúlia i anirem al carrer per veure com arrenca. Però abans, amb el Quim Salvador, més primera divisió, partits que avui es juguen a banda dels que ja hem comentat, de l'Espanyol, del Girona i del Barça.
També en horari unificat, a les 7 de la tarda, Atlètic de Bilbao, Elx, Atlètic de Madrid, Real Societat, Rayo Villarreal i els implicats en la lluita per eludir el descens, Almeria, Valladolid, Getafe, Osasuna i Cádiz Celta. El Real Madrid va guanyar ahir el Sevilla 1-2 amb dos golaços de Rodrigo.
Mentre veiem com acaba la temporada pels descendits de primera divisió, ja sabem que Granada i Les Palmes l'any que ve seran equips de primera.
Després d'acabar primer i segon la Lliga de Segona, que es va tancar ahir, el Granada va guanyar 2-0 el Leganés i el Les Palmes, que entrena el català Xavier García Pimienta, va certificar l'ascens amb un empat a 0 a casa contra l'Alavés. Llevant, Alavés, Eibar i Albacete jugaran el playoff d'ascens a primera i el Barça Atlètic jugarà playoff d'ascens a segona divisió després de guanyar el Logroñés ahir 1-0 amb gol d'Aleix Garrido i es jugarà les semifinals d'aquest playoff d'ascens contra el filial del Madrid. El Castilla també es va jugar ahir la final de la Copa Femenina, la de la Reina, que va guanyar l'Atlètic de Madrid al Real a la tanda de penals, després que a partit de pròrroga s'acabessin amb empat a 2. Les matalasseres perdien 2-0 al minut 87 i amb gols al 88 i al 96 van forçar la pròrroga i els penals.
En futbol internacional ja tenim dos campions més, Messi, que suma un altre títol, en aquest cas a França, i amb sorpresa Alemanya, el Bayern és campió després de l'ensopegada del Dortmund a casa.
El Paris Saint-Germain ja és campió de la Lliga Francesa gràcies a l'empat a 1 al camp de l'Estrasburg amb gol de Leo Messi, que amb aquesta lliga iguala Dani Alves com a futbolista amb més títols guanyats, 43. A Alemanya, el Dortmund ho tenia tot de cara, jugava a casa contra el Mainz i guanyant era campió. Va empatar a 2 i el Bayern no va aprofitar per sumar una altra Bundesliga 11a consecutiva, guanyant 1-2 a Colònia amb gol de Musial al minut 89. I atenció, perquè una hora més tard, mentre els aficionats ho celebraven, el club bavarès va anunciar la destitució del president, l'exporter Oliver Kahn, no el van deixar ni anar a veure el partit a Colònia, i també del director esportiu Hasan Salihamidžić, tots dos al carrer. També tenim nou campió de Lliga a Portugal, és el Benfica, que va golejar el Santa Clara a Dalús per 3-0.
I el Granollers també està d'enhorabona, jugarà aquesta tarda la final de la Lliga Europea d'handbol contra el Füchse de Berlín a les 6 de la tarda. Enviat especial de RAC1 a Flensburg. Albert Ferran, bon dia.
Hola, bon dia. El Granollers tornarà a jugar una final europea 13 anys després. No serà gens fàcil poder aixecar el títol, perquè el rival d'avui és el poderós Füchse de Berlín, que està lluitant per guanyar la Lliga Alemanya i que de cara aquesta tarda serà ultra favorit, però passi el que passi, ja podem dir que la plantilla del Granollers se sent pràcticament campiona. Ningú comptava que l'equip ballesà pogués arribar a jugar la final d'aquesta competició, però dues eliminatòries excel·lents contra el Flensburg a quarts i contra el Göppingen ahir en les semifinals fan que estigui a només 60 minuts d'un títol europeu. Toca somiar, malgrat que el tècnic Antonio Rama és conscient de la dificultat de la gesta.
Un equip ple de jugadors extraordinaris, vull dir, és que t'es poses a mirar i veus, sobretot a nivell físic, veus el centre defensiu, és que avui estava veient el que esperen a prop, és que són d'una altra categoria, no? Però nosaltres hem d'intentar explotar altres coses com ho hem fet amb aquests últims partits.
A les 6 aquest Granollers Füchse, els dos equips han guanyat dues vegades el títol. Els dos títols del Granollers són de la dècada dels 90.
2 minuts i les 9 del matí, mentrestant en bàsquet. Déu-n'hi-do les gestes d'aquesta nit passada de la penya a l'ACB i dels Celtics aquesta matinada a la NBA.
Remuntada èpica de l'equip de Boston, que ha posat el 3-3 aquesta matinada amb una cistella sobre la botzina de Derrick White, capturant un rebot ofensiu amb temps només per fer un palmeig. No va poder ni agafar la pilota, però la va ficar a dintre per guanyar 103-104 a Miami i portar la final de la conferència est al desempat. Una final que els Celtics, que havien començat perdent, 3-0 i que ara amb el 3-3 es podran jugar el setè partit, la matinada de dimarts també a Miami, l'accés a la final per jugar-se l'anell contra els Denver Nuggets que esperen rival. També molt meritòria la victòria del Joventut, 91-99, victòria contra el Baskonia que situa els verd-negres, vull dir, en disposició de certificar l'accés a semifinals a CB si tornen a guanyar el segon partit que serà dimarts a Badalona. Kyle Guy, artífex de la victòria d'aquesta tarda passada, amb 9 triples i 36 punts aquesta nit, el tu diràs.
Guanyar un partit fora de casa a l'ACB està molt bé i té molt valor. Estem just al primer partit i haver-lo tret és important. Ara ens toca el segon davant la nostra afició i tant de vol tirem endavant.
30 segons i les 9. Acabem amb futbol sala, amb ciclisme i Fórmula 1 perquè el Barça jugarà contra l'Inter, semifinals de la Lliga de Futbol Sala, després de guanyar ahir contra el Valdepeñas. Avui que s'acaba el Giro d'Itàlia, última etapa de perfil pla, però que ja és un passeig per al guanyador d'aquest Giro, que és Primo Roglic, i també a les 3 de la tarda arrenca la cursa del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 amb Max Verstappen a la pole i Fernando Alonso segon. Gràcies, Quim.
Fins ara.
I arribem d'aquesta manera pràcticament en punt a les 9.